Hola, benvinguts a aquest episodi de Mossega la poma d'estiu. En format Minuts Mosseguis, aquest és el número 27. Avui toca parlar de Google Cloud Platform, de Go, de podcasting i suposo que de moltes coses més, i ho farem amb l'agradable companyia d'en Francesc Campoy, que és developer advocate a Google a les oficines de Mountain View a Califòrnia. Francesc, benvingut a Mossega la poma.
Hola, què tal?
Escolta, moltes gràcies per acceptar la conversa. Sé que hem tingut, portem mesos aquí barallant-nos, i a més el Google Cloud Platform Podcast, que ara en parlarem, és un podcast que els companys de feina segueixen molt.
Ah, molt bé.
Sí, ja fa mesos, saps, que els vaig dir: no, tinc una entrevista pendent amb en Francesc, i últimament ja no s'ho creien.
Sí, sí, ha estat difícil organitzar això, però bueno, per fi estem tots dos amb el temps per fer això, així que perfecte.
Doncs et reitero les gràcies. És interessant, jo ja he escoltat algun capítol del teu podcast, però m'interessava sobretot la trajectòria teva, és curiós, més que res perquè, hòstia, estàs afincat en allà, no? I passavolants cap a Califòrnia n'hi ha molts, però sí. Gent que es quedi a treballar una bona temporada, que entenc que és el teu cas, no hi ha tant. Escolta'm, anem a fer-ho d'una altra manera, a veure si ens surt bé i fem una miqueta de change. Vaig a buscar el teu perfil de Twitter i anem a veure el que posa, i d'allà anem tirant, anem tirant del fil, no? I així és com dibuixem l'ecosistema, i després, si vols, ja parlem de... perquè entenc que vas estar a la... Vas estar a l'UPC, veritat? Vas estudiar a l'UPC.
Sí, a la FIP, a l'UPC, sí.
A la FIP.
Ara vas em tenir... pregunto què tinc al Twitter, jo.
Ara ho veuràs. Vas tenir com a profe el Marc Calier? Et sona?
Sona el nom, però no, penso que no.
I a la C?
Tampoc. A la C?
Qui... Sí, la C és...
A C? No.
Sí, no.
No, fa temps d'això, ja. Ja fa... 15 anys? No sé, una cosa així.
Ell porta molts anys allà de profe. És a l'altre, juntament amb més gent, a l'altre alma mater de Mossega la poma, amb el que fem el podcast. Per això t'ho preguntava. De fet, enregistrem a l'antiga peluqueria de la UPC. Allà està el nostre estudi. Després torno als orígens, però deixa que comenci. Bueno, allà dius que ets developer advocate,
sí, sí.
Per Google Cloud, Google Cloud Platform, Google Cloud, com s'ha de dir ara.
Google Cloud, sí, sí.
Que és, per qui no ho sap, suposo que... Bé, tenim oients de tot tipus, gent molt techy, gent que treballa en temes de cloud, coneixen Amazon, Azure i, òbviament, Google, developers, de tot, i gent que no és de tecnologia. Per tant, intentarem equilibrar una mica. Ara parlem de Google Cloud Platform, però també Gopher. Què és Gopher?
Gopher és, bueno, és un animal que és la mascota del llenguatge de programació Go, que és un llenguatge que es va crear aquí a Google fa... bueno, es va fer open source fa gairebé 6 anys, així que es va crear fa 9 o 10 anys, una cosa així. I Gopher, si... ho he provat de trobar la traducció al català i no ho tinc massa clar. És com un esquirol molt, molt gros, bàsicament. Però en espanyol vaig trobar ardillón. Però no sé si existeix això, de veritat.
Parèntesi, quants anys fa que estàs als Estats Units, visquent?
Ara ja fa gairebé 7 anys.
Mira, em recordes molt el darrer episodi, no l'altre, fa 2 episodis vam parlar amb una noia, amb la Berta davant, que van estudiar als Estats Units, va estar a Nova York i a Califòrnia, i és una de les, i ara ha tornat a Barcelona, i aquest any ha col·laborat un parell o tres de vegades amb el programa, i per petició popular vindrà més vegades perquè ho fa molt bé i explica molt bé, i tens el mateix accent que la Berta però en noi, saps?
Bueno, jo el meu accent ja no sé exactament el meu accent. Parlo 4 idiomes i en cada idioma que parlo diferent. Quan parlo espanyol, la meva mare em diu que sono mexicà, així que
Has de conèixer la Berta. És la presidenta o directora o responsable. Hi ha més persones, eh? Però The Woman Who Code. És una institució... Sí, és aquí a Barcelona, saps?
Ah, molt bé, molt bé.
I nosaltres sempre hem intentat impulsar doncs, aquest col·lectiu, a Mossega la Poma i també a Capsi de la Feina, on intentem que cedir els locals i les aules perquè s'hi puguin trobar-se, també a les Hades, que és un col·lectiu també de noies programadores.
Molt
per
bé.
Tant, Gofir és un llenguatge de programació i molt pensat per Android?
No, hi ha gent que utilitza, funciona amb Android perquè és un llenguatge de programació open source i funciona en ARM i qualsevol plataforma. I llavors sí que ho pots utilitzar amb Android, però, per exemple, si vols utilitzar coses de l'SDK d'Android, és un projecte que és molt, molt alfa. Llavors sí que hi ha gent que utilitza, però no està pensat per això. Està més bé pensat per la part de backend. Tot és el que... A Google fem tots els servidors, bàsicament es fan o en Java o en C++. C++ són els que ens interessa molt que siguin molt ràpids. Java són més els que són rotllo Gmail i coses així, on és molt complicat, llavors és més la business logic és més important. Go es va crear com una nova alternativa en la qual seria més segur que C++, perquè C++ el problema que té és que pots escriure codi que és molt, molt dolent. Hi ha el que corrupció de memòria i coses d'aquestes, que és perillós. Java no té aquest problema, però el problema que té és que per escriure Hello World has de començar per public, static, void, main i tot això. I és molt, molt, molt... no sé com es diu en català, verbós.
Sí, sí. Nosaltres, no he sentit mai la traducció. Sempre quan els companys parlen de llenguatges d'aquests estrafolaris, parlen de verbós.
Sí, doncs això, és molt verbós, com es digui. I Go és una mica com agafar C, el llenguatge C, no C++, i fer-ho més modern, afegint seguretat, afegint que sigui molt fàcil d'utilitzar qualsevol plataforma, i després garbage collected, i després tota la part de concurrència, que és per això que és... Go és famós sobretot per la part de concurrència que té canals i coses aquestes, en comptes de fer-ho amb Mutexis.
Deixa'm dir als oients, després ja dic, ara estem fent la intro, després entrarem potser més...
Sí.
Però que et troben, si busqueu Francesc Campoy vídeos a YouTube, el trobareu amb línies de programació de Go i vinc a programar.
Sí, no paro.
Ja et veig. Més coses, et defineixes també com a català, Català?
Sí.
Entenc que vindràs a votar pel referèndum o no ho tens clar?
S'intentarà. Ho estic mirant a veure si els viatges em permeten anar cap a Barcelona. Però ja veurem, sí.
Tenim un oient molt maco que escolta Mossega la Poma des del primer episodi, és un heroi. Això fa 10 anys.
Oh, wow.
Wow. I és de Carolina del Nord. Bueno, ell és de Lleida, però es va... va anar a viure als Estats Units abans de l'any 2000 i viu... treballa, és enginyer de sistemes i treballa en una empresa que es dedica a temes de control ferroviari. I ha estat aquí ara de vacances, vam fer una trobada per fer unes cerveses, i em va dir, no, vindré amb la dona a l'1 d'octubre, que no ha estat mai a Barcelona. Diu,
bueno, ara, és una bona ocasió per visitar, també, saps? Fa temps que no veig a la família, pot ser una bona excusa, també.
Tu ets de Barcelona ciutat o...?
Jo vaig néixer a Barcelona, però vaig créixer a Viladecans.
Ah, molt bé.
Sí.
Perfecte. Continua amb el teu Twitter, Geigler.
Sí, això és el Geigler, perquè sóc gay i hi ha a Google, hi ha una... Es diu Geigler, és com una organització de gent de LGBTQ, no sé com es diu en català, però bueno, LGBTQ, el que sigui, i és una organització aquí a Google, i és molt gran, i sí, formo part d'ella, i està molt bé perquè és no només... festes i tal, sinó també organització per ajudar un poc una miqueta de diversitat, donar classes i anar a conferències específicament per això i coses d'aquestes. Està molt bé, la veritat.
A més, Google és una empresa, bueno, Google, Apple, les grans empreses tecnològiques sempre han estat força sensibles a aquest tema, i suposo que amb una empresa tan gran com Google, amb procedències de persones de tot el món, no? Doncs, bé, tant els temes de gènere com el tema gay, suposo que es potencia o es cuida, no?
Sí, es cuida molt. Ja, per exemple, fan coses que no sé de cap altra empresa que van fer, per exemple, abans que el matrimoni homosexual fos legal aquí a Califòrnia, no podies pagar... per pagar els impostos no podies dir, bueno, estic visquent amb aquesta persona, si és gay, i llavors havies de pagar més impostos. La diferència entre el que hauries d'haver pagat si el matrimoni homosexual fos legal o no, Google t'ho donava.
Molt bé.
Per compensar, rotllo, no és legal, però bueno, ho arreglem perquè sigui.
Però bueno, ara ja fa anys que és legal, no?
No tant. Fa, penso, 2 anys, una cosa així. No fa tant, no.
Escolta'm, i com... perquè, clar, als Estats Units o Europa en general, diguéssim, el nivell de discriminació pot existir segons on estiguis, però, ostres, no sé, la lluita es porta molts anys i el reconeixement jo crec que està més establert, no? Però hi ha països on Google hi treballa, on hi ha treballadors de Google segur originaris d'aquests països, no sé, penso en Orient Mitjà, penso en països, no sé, més complicats, o inclús on segueix és delicte, saps? O pitjor, o et poden condemnar a mort, que això és molt
sí,
heavy.
Sí, sí.
I com es gestiona això? Perquè clar, quan és una empresa petita en un país europeu, pues no, hòstia, no tens aquest problema, no? Però amb empreses grans aquest tipus de coses pot ser bastant complicat de gestionar, no?
Sí, a veure, bàsicament Google segueix les lleis de cada país i no pot fer més que això. El que sí que, per exemple, si jo decideixo on viatjo, vale? Jo puc fer conferències per tot el món i no hi ha cap problema, jo viatjo on vulgo, on vulgo. Però quan he de decidir, per exemple, si vull anar, jo què sé, a Rússia o qualsevol altre país on és una mica perillós, ho decideixo jo i mai em forçarien a fer-ho. Llavors, per exemple, a Rússia sí que no hi vaig, però com, per exemple, tampoc vaig a Texas, saps? Aquí.
Sí, bueno, no veig gaire la diferència.
Hi ha moltes parts del món, prefereixo no anar-hi, saps? Tinc moltes opcions per parlar de conferències, vaig a les que m'agraden.
Sí, bueno, i dintre dels Estats Units, has fet ben destacar-ho, perquè pensem que els Estats Units és monolític i no ho és.
No,
el Sinerbov, aquest company o... oient de Mossega la Poma, i jo ja diria que amic, destacava l'altre dia, m'explicava, ell està a Carolina del Nord, que és un... ell està en una zona una miqueta més poblada, però en general Carolina del Nord és bastant rural, no? I molt, molt, molt votant de Trump, saps?
Oh, sí.
I explicava dues coses molt curioses. Una és que ara que es vol encarregar la part de healthcare de l'Obama, afecta a molta gent que era votant de Trump que tenia una prestació social de salut, saps? Que se la treuen si se la carreguen. És supercontradictori. Aleshores, com amb el sistema electoral americà, aquests votants de Trump, en els seus representants, la majoria republicans, li deien, escolta'm, com el Trump es carregui la prestació, et matem. I ell deia, i el maten, perquè van amb fusells de salt pel carrer.
Sí, per això et dic que hi ha parts dels Estats Units a les que prefereixo no apropar-me. Està molt bé de lluny i tal, i veure fotos, i de fet vaig fer fa poc un meet-up a North Carolina, però ho vaig fer per Hangouts. Ho van fer online i tal, i molt bé, perfecte, però jo a North Carolina la veritat és que no tinc ganes d'anar-hi.
Bé, ell explica moltes anècdotes. A la seva ciutat hi ha un barri que és de dones negres solteres que tenen 2-3 fills que no treballen, viuen d'una subvenció que els donen a les mares solteres, que és acumulable fill a fill, saps? Va creixent.
Interessant.
I, I sí, sí, i això ha fet, curiós, eh? El fet de formar part de famílies que no tenen pare perquè les dones no es volen casar, ha fet que al cap de diverses anys, no? I fins i tot d'alguna generació, passa que els ja no hi ha jugadors negres de Carolina del Nord al béisbol. Perquè el béisbol el portaven els pares, els nens, saps?
Ah.
Tot una història. Explicava coses d'aquestes que tenen com tota una sèrie de correlació social que jo deia, no m'ho puc creure.
Increïble.
Sí, sí. Sí, sí. Estats Units és un món, després ja en parlem.
És un món a part, sí.
Sí, sí, sí. Jo vaig fer un viatge... He estat diverses vegades, eh? No amb estades tan llargues, òbviament. I viatjant amb cotxe des de Califòrnia, sortint de San Francisco, anant, bueno, visitant els grans parcs de Sierra Nevada, creuant Sierra Nevada, entrant al desert, anar cap a Las Vegas i després tornar, una volta bastant gran, ja anaves veient canvi de la gent, eh? Molt curiós.
Sí.
I l'altra cosa que em va cridar molt l'atenció, que no crec que sigui només patrimoni de Califòrnia, segur que en altres estats que també ho tenen, és la enorme presència hispana.
Bueno, Califòrnia era, abans era Mèxic, llavors ja. sí que es nota molt, i sobretot hi ha pobles que si vas a un poble, jo què sé, per exemple, hi ha un poble que es diu Vacaville o Castroville, que són el que es diu Central Valley, que és tot això, no hi ha tecnologia, no hi ha res, està al mig de Califòrnia, ja bàsicament són camps de cultiu, i ja. Això sí que... Parlar espanyol és molt més fàcil que parlar anglès allà.
No, i escoltar les ràdios, jo he conduït per Central Valley.
Ah, sí, sí.
No només, és que és molt curiós, no només que les ràdios són hispanes, sinó que te les escoltes i el que diuen, perquè moltes són de predicadors, saps?
Sí.
Aquest tipus d'històries, amb uns components vitals tan de dretes, però tant, que deies, hòstia, estem a Califòrnia, tio. I sí, mira el que han dit a la ràdio. És brutal.
No, allà, molta cultura hispana. No ens lliurem del Despacito aquí tampoc, no?
No, ja veig que no. Molt bé, no hem passat de la segona línia del teu perfil de Twitter, eh? Vale, l'altra cosa que ja vas aterrant, el Google Cloud Platform Podcast, que jo és pel motiu pel qual et vaig conèixer, no t'havia conegut abans. Explica'm això, com va sorgir la idea de que la mateixa Google creés un podcast que és, crec que és setmanal, no? Si no
ho vaig... Sí, ho fem cada dimecres. Ara he de treballar per... quan acabem això he de preparar l'episodi de demà.
Doncs això, això és patrocinat per Google, s'enregistra a les oficines de Google, no?
Sí, bàsicament el que va passar és que, bueno, jo soc developer advocate, i llavors bàsicament el que fem developer advocates és ajudar gent de fora de Google a utilitzar tecnologies de Google, vale? I fer això, i a la vegada també aprendre de... bàsicament agafar feedback de la gent que utilitza tecnologies de Google Cloud per millorar els productes. Llavors una mica entre mitges, entre, no sé, com suport, però també com marketing i tot això. És una barreja de tot això. I llavors jo fa com gairebé 5 anys que faig això, Developer Advocate. I a mi sempre m'ha agradat molt els podcasts i vaig decidir que volia fer un. I el problema és que, clar, fer un podcast tot sol, com estic segur que ja ho saps, ja. És un curro. Llavors ho vaig deixar ja de banda, ja ho faré algun dia, bueno, ja veurem. I fa un any i mig, una cosa així, fa 2 anys ja em penso ja, Mark Mandel, que és l'altre que fa el podcast amb mi, va començar a treballar a Google, el meu equip, i jo era el seu mentor. I llavors vam estar parlant, i a ell també li agraden molt els podcasts, també feia un abans, i vam començar a fer-ho. I bàsicament ho vam fer perquè nosaltres volíem. Vam parlar en màrqueting una vegada i havíem publicat tot això, i no estàvem massa contents al començament perquè era rotllo, bueno, i com és això que esteu publicant coses sense avisar-nos i tal? I després quan van començar a veure que que a la gent li agradava i que ho estan escoltant i tal, va canviar tota la història i ara són ells els que estan, ah sí, sí, sisplau, feu un episodi d'això, feu un episodi d'allò, i nosaltres fem el que volem, bàsicament.
Quan va començar el Google Cloud Platform Podcast?
Va començar, si no m'equivoco, a l'octubre de 2015, així que farà d'aquí poc, farà 2 anys.
Ah, molt bé. Doncs enhorabona per Google. Va arribar a la mateixa conclusió que Capsi de l'empresa on jo treballo 2 anys més tard. Ole, ole.
Mira, anem poc a poc, però ho farem bé.
No, va. Estic fent... No, va, en sèrio, eh? Però perquè jo tinc la sort de que a Capsi d'on treballo, quan vaig entrar a treballar, jo ja estava fent mossega la poma. De fet, el que l'actual boss, el jefe, el CEO de Capsi de, havia estat entrevistat en el programa i havien col·laborat també en formació de temes de cloud en la Business School de la UPC. I quan vam estar parlant d'entrar a treballar, li vaig dir, escolta'm, Josep, ja saps que jo tinc el podcast de mossega la poma. Jo els dimarts enregistro i tinc que, abans d'acabar el guió, hem de preparar-ho tot, ho pujo, jo estic alliberats els dimarts, eh? Sí, sí, home, només que parlis de Capsi en el programa ja anem bé.
Sí, a veure, jo penso que avui en dia hi ha molta gent que escolta podcasts i, jo què sé, és una manera molt interessant de fer-ho perquè...
Però fa 4 anys no, eh?
Ah, no, fa 4 anys potser no, però jo què sé, per mi és molt més fàcil parlar que escriure i fins i tot que fer vídeos i a la gent li agrada, així que per què no, saps?
La veritat és que els vostres estan molt bé, són és molt més, o sigui, sempre és molt millor tenir un co-host, un partner, on poder fer desparrings i parlar un
sí.
i l'altre, es fa
sí,
molt més
agradable. ens passa de tant en tant que no sabem què preguntar i és graciós perquè ens mirem l'un a l'altre com, bueno, i ara què? Però bueno, funciona bé.
Jo us escolto i la veritat és que està molt bé. Profunditzeu en temes de Google Cloud Platform, de les novetats que hi ha, feu Zoom amb diferents solucions noves que arriben
sí.
i és, la veritat és que per la gent que estem en el mundillo és molt bo.
No,
tu et feia aquesta reflexió de Capside perquè, mira, aprofitava primer per parlar del nostre patrocinador, que és Capside.
Sí, molt bé.
I segona perquè crec que és molt... Una empresa petita, amb, clar, que no és Google, amb pocs treballadors, que tingui aquesta visió, que la tingués fa 4 anys, l'honora. Honora en Josep Ruano, el boss, i honora a l'empresa.
Sí, no, està clar.
Vale, doncs això, és, com deies, graveu cada dimecres i esteu una horeta també, una horeta i pico. No,
normalment fem uns 30 minuts. Entre 30 i 40 minuts.
Sí.
I el que està bé és que bàsicament el que fem és trobar gent que considerem interessant.
Uh-huh.
Llavors hi ha molts clients que uh-huh. està molt bé perquè ens expliquen com fan les seves coses i tal, que és molt interessant, però també tenim accés a molta gent internament a Google que uh-huh. són molt intel·ligents, que mola molt, vale? Perquè per exemple
okay,
okay, okay.
O que han parit o pertanyen a l'equip que ha parit una cosa nova i és molt important que els portis, no?
Sí, i han creat coses com, per exemple, que sé, hi ha el sistema que fa... bueno, no sé si has escoltat parlar de Kubernetes.
Sí, home. Vale, és el gran orquestrador.
Sí, sí. Doncs, Kubernetes ve d'un producte intern que teníem que es diu Borg.
Perdona, pels oients, podem explicar què és Kubernetes?
Sí, doncs, a veure, són Kubernetes és com, bàsicament, la versió open source d'una cosa mm-hmm. que utilitzem internament, que es diu Borg, mm-hmm. i el que fa és decideix... Tu, per exemple, dius, mira, tenim el Gmail i tenim, jo què sé, 1 milió de rèpliques d'aquest, de Gmail, ¿vale? Perquè no tens només un servidor, tens 1 milió d'aquests i s'han d'executar per alguna part. I llavors tens un munt de màquines que ho haurien d'executar. Sobre quina màquina s'executa quina part del programa, en comptes de decidir-ho tu, ho fa un programa, que es diu l'orquestrador. I l'orquestrador aquest internament es diu Borg i el creador és John Wilkes. I aquest tio bàsicament és un dels déus de la informàtica, ¿vale? És a, va crear això, però també ha creat un munt de coses super, super importants, sobretot a la part interna de Google. I vam tenir el plaer d'entrevistar-lo. I és el tipus de coses que, jo què sé, per mi és super important, perquè amb el podcast, tenint accés a aquesta gent, poder fer-ho que qualsevol persona pugui escoltar aquesta gent explicant la seva vida i tal, jo què sé, mola molt.
Sí, és un plaer. Ens passa igual a nosaltres. Jo crec que hem aguantat tants anys, primer perquè el podcast és un mecanisme, no només per passar-nos-ho bé, que ens ho passem bé, tota la colla que el fem.
Com ha de ser.
No aguantaríem tants anys. Segona, perquè portem convidats. Quan vam obrir Mossegar la Poma, quan vam deixar de ser jo sol i vam ser més, ja va ser molt més interessant, t'ho asseguro. Això va ser només els dos o tres primers episodis. El quart ja estava al Marc donant guerra. I després s'han anat afegint molts col·laboradors que venen de forma regular, però l'obrir entrevistes ha donat una altra dimensió completament al podcast. Algunes surten millor, altres no tant, però hem conegut gent interessant, gent que acostuma a venir de manera recurrent, perquè l'audiència... Fem una enquesta cada final de temporada a veure quins programes han agradat més, quins temes, i ostres, la gent contesta, respon, més de 150 han contestat, i alguns trossos de l'enquesta són per enrotllar-se, no són de... Està molt bé. Doncs això, sí, obrir el programa o el podcast a conversa amb gent que del seu tema domina i controla és
sí,
brutal.
I aprenem moltíssim. Vam fer una entrevista amb el product manager de Spanner, que és una base de dades que vam crear a Google fa bastant de temps, però ara és també... qualsevol persona la pot utilitzar. I jo què sé, és que vam parlar amb Eric Brewer, que és el del Cap Theorem, el del teorema que diu que, per exemple, una base de dades no pot ser consistent tota l'estona i que sigui disponible tota l'estona. Hi ha un teorema sobre això que és superfamós, tot el que és càlcul distribuït. I ell ens va explicar coses i tal, i dius, hòstia, és que tenim el creador del teorema que ve al podcast a parlar amb nosaltres i tot. Mola molt.
El Spanner és... sí, no només és relacional, sinó és no relacional, no? No és SQL, no?
És SQL, però és SQL, és SQL, però d'una manera bastant curiosa, perquè bàsicament l'idea és que si, per exemple, agafes MySQL, el problema és que quan comences a afegir més i més rèpliques, quan vols fer una transacció, has de fer una transacció sobre totes les màquines que estàs executant a la vegada. I llavors això és un problema molt gran perquè requereix coordinació, i això és bastant car, sobretot si tens una base de...
És el dilema típic de consistència versus latència, no? O espera,
sí.
O temps d'espera.
Sí, i llavors és molt difícil fer això. I llavors a Google el que fem és que aconseguim tenir un sistema de transaccions que està basat sobre el temps, el timestamp de la transacció. No és només el timestamp, però sinó que utilitzem rellotges atòmics, i llavors tenim el timestamp més que em sembla que es diu spare o una cosa així, que és bàsicament l'error, el rati d'error, de dir, doncs ara mateix són, jo què sé, diguem, són la una de la tarda. Mm-hmm. Més o menys una fracció de nanosegon, una cosa així.
Uh-huh.
Llavors amb això tenim suficient capacitat per fer coses que d'una altra manera és impossible. Llavors això és bàsicament bases de dades, que és no només la part del software, però sinó també la part de hardware que tenim a Google, que ens permet fer això. I és la base de dades que hi ha darrere de coses com el Gmail i coses aquestes, que són molt, 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 molt grans.
Mm-hmm. Jo coneixia com a usuari, vam fer servir part de Cloud Platform, de Google Cloud Platform, fa un parell d'anys. I sí, realment ha canviat molt de dos anys.
Ah, sí, sí.
Sí, això... El MySQL més, diguéssim, més vitaminat o més clusteritzat, ¿vale? És el que també en Amazon és Aurora, no? Per exemple. Tot i que entenc que els orígens de les diferents solucions són, per el que estàs descrivint, molt, molt diferents. Mm-hmm. Vale, estem amb la tercera línia, del teu...
encara queda
un que, aquest sobretot, que m'ha fet molta gràcia perquè no el desconeixia, ja t'he vist a l'episodi 16 que estàs parlant de testing HTTP servers i m'ha fet gràcia. Parlo de Shas for Funk, Funk com F-U-N-C, de Function? O?
De Function, sí, és com escrius quan vols definir una nova funció a Go. Uh-huh. Fas Funk en comptes de Function com a JavaScript.
I què és Shas for Funk?
Això bàsicament és... vaig fer un vídeo fa bastant de temps, fa potser un any, perquè bàsicament t'explicaré la història per què vaig fer aquest vídeo. Vaig anar a una conferència a Chicago i volia fer una xerrada sobre tot el tooling que hi ha al voltant de Go, de com escriure d'editors i plugins, però també coses de per saber performance profiling i coses d'aquestes una miqueta més avançades. I ho vaig preparar per la conferència. Mm-hmm. I vaig, abans de pujar a l'escenari, el que vaig fer és tenia dos terminals oberts a la mateixa, al mateix directori. Yeah. I vale, per començar de zero, vaig agafar un terminal, vaig fer cd punt punt, em vaig carregar el directori, el vaig crear amb el mateix nom i vaig entrar. I llavors començo a fer la meva demo. I al cap de 20 minuts o així, em vaig adonar que els dos terminals estaven al mateix directori pel nom, però en realitat són dos directoris diferents i que per això tota la meva demo no havia funcionat res de tot el que estava dient. I llavors vaig agafar i vaig dir, mira, l'he cagat, no passa res, això no ho puc arreglar ara mateix, no tinc temps d'acabar la xerrada, així que el que faré, passem a Q&A, em feu preguntes, i després d'això el que vaig fer, vaig tornar a la meva habitació i vaig fer un vídeo, i el vaig posar a internet explicant tota la meva demo, com hauria d'haver estat,
no? Sí, sí.
I el vídeo aquest, que es diu Go Tooling in Action, deixa'm mirar ara, perquè miraré quantes vistes té, però quantes visites. Té 38.000 visites.
Déu-n'hi-do, per el tema tan específic.
Sí, i per això em vaig adonar que hi havia un mercat aquí, que... Jo què sé, si el vídeo aquest té 38.000 visites, que és molt més que qualsevol altre vídeo que havia fet fins ara, que potser hauria de fer més. I llavors el que vaig crear és... bàsicament em vaig copiar de... hi ha un tio que es diu MPJ, que fa una sèrie que es diu Fun Fun Function, que jo veig, la fa tots els dilluns, i està molt bé perquè ell, em sembla que és software engineer a Spotify, i explica coses del que vol. Cada setmana explica una cosa diferent. I a mi m'agrada molt, i vaig dir, bueno, mira, podria fer això, però amb un focus més en Go i Google Cloud Platform. I vaig començar a fer això fa un any i poc. I mira, i encara estic fent-ho. I funciona bastant bé.
Doncs enhorabona.
Gràcies.
No és fàcil, i a més he estat mirant l'últim, bueno, he mirat el 16, que suposo que és l'únic, l'últim que tens penjat.
Sí,
jo era developer, però fa molts, molts anys, i ho vaig deixar per problemes de salut, saps? I això és una broma, però no, dic que no em passava res amb la salut, però que amb llenguatges ja més moderns i tal, a vegades em perdo una mica, i no és la meva feina, fer de developer. Però són, la veritat és que són molt fàcils de seguir, sinó la instrucció en si, la idea que transmets, no? Està força bé.
Sí, bàsicament la meva idea és que hi ha moltes coses que són super bàsiques d'aprendre Go, però només el que com s'escriu un bucle i coses d'aquestes. I després hi ha coses més avançades que són documentació, referències que són massa seques, que són molt difícils d'entendre. I llavors el que intento de fer és de fer un contingut que sigui útil per la gent que sap una miqueta de Go i que volen aprendre a escriure codi com ho fan els professionals. I llavors l'idea és com... Hi ha episodis que faig code reviews per dir, bueno, doncs sí, mira, això està bé, però això ho faria d'una manera diferent i coses d'aquestes. I després altres en les que explico conceptes o bàsicament faig, que sé, vaig fer un Twitter bot o coses d'aquestes, o m'ho passo bé i escric codi i explico com ho faig.
Quant temps portes programant en Go? Molt, no?
5 anys, una cosa així. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Arribem una mica a la teva història, perquè estudies a la UPC, però com... per cert, una pregunta, tu coneixes, perquè jo de la gent de developer de Google, de developing, de gent sí. que promociona el col·lectiu de desenvolupadors, el Marc i jo coneixem a l'Andrés Leonardo Martínez.
Ah, sí, sí, clar, sí. L'Almo, sí, 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 que el conec, sí.
Sí, sí.
Sí,
doncs, amb ell tenim molt contacte, perquè ell està més a Europa, més que res.
Sí, ell està basat, si no m'equivoco, ell està basat a Londres, però ja. Treballa molt amb la comunitat espanyola, sí, sí. He passat un parell de vegades per l'oficina de Madrid i sempre m'ajuda a organitzar events, o sigui que sí, sí. El conec bé.
Per qui vens a vegades? O... L'altre no fa massa, crec que estaves per Barcelona, pot ser? O estic aquí?
Sí, bueno, vaig anar... L'última vegada que vaig anar a Barcelona potser va ser per Nadal. Però, però sí que provo d'anar de tant en tant i ara al novembre, per exemple, tinc una conferència a París i mm-hmm. probablement sí que passaré provaré de passar per Barcelona i fer algun event. Vaig mm-hmm. estar a Typeform.
Sí.
Perquè tenen el Go Meetup i vaig fer una xerrada allà també.
Molt bé. Preguntava per la teva trajectòria, estudies a la UPC, però quan sí. acabes la carrera ja entres a Google o què,
no,
què passa?
No. què va? No, quan vaig acabar la carrera, de fet, abans d'acabar la carrera, quan estava al tercer any d'enginyeria... Bon, com es diu, d'informàtica a la FIB, vaig acabar fent un doble diploma amb una escola a França, a Grenoble, que es diu NCMAG. I vaig anar allà en principi per 2 anys i després, el segon any que estava allà, vaig fer un doble diploma entre l'NCMAG i l'escola que estava a l'altra banda del campus, que és l'IMPG, que és IMPG no. No me'n recordo. Però bueno, una altra universitat que està al costat. I llavors, quan vaig acabar, vaig fer un projecte final de carrera només i amb un projecte final de carrera vaig acabar amb 3 diplomes, que queda molt bé, encara que no vaig fer res. I amb això ja vaig dir, bueno, ara em torno a Barcelona i provaré a treballar a Barcelona. I la veritat és que va ser difícil perquè no vaig trobar cap treball que m'agradés i no estava massa content. Mm-hmm. I molta gent que havia estudiat amb mi a França estaven treballant a una empresa que es diu Amadeus,
yeah.
que, i estaven treballant a Sophie Antipolis, que és al sud de França, al costat de Niça. I llavors vaig marxar cap allà i vaig dir, mira, passaré un parell d'anys i després ja marxo. I vaig estar allà potser 5 anys, una cosa així, i estava fent bàsicament C++ i Python i bases de dades i coses d'aquestes. I em vaig cansar una miqueta i dic, mira, provaré a treballar a una altra banda. I vaig enviar el meu currículum a Google a Dublí, a Irlanda. I ho vaig enviar, rotllo, mira, per què no, saps? El pitjor que pot passar és que diguin que no. I em van trucar i vaig anar a fer les entrevistes i tal, i em van dir, molt bé, tot perfecte, però no contractarem. I jo, vale, guai. I em van dir, no, però... Sí, però bueno, jo m'esperava, així que jo tenia les meves expectatives estan tan baixes que la veritat no em va sorprendre. I dic, bueno, mira, no passa res. Però la veritat és que... Jo m'ho vaig passar bé, l'entrevista va estar molt divertida i tal, i vaig dir, hòstia, mira, treballar a Google mola bastant, potser ho podria provar un altre cop. Em van trucar un altre cop per un curro diferent, que era com més el que faig ara, de developer advocate, però pel mercat francès, perquè jo parlo francès, vaig estar a França durant 7 anys en total. I vaig passar entrevistes un altre cop i no em van agafar. I llavors, a la tercera vegada, un any després, em van trucar de Mountain View i em van dir, hey, que volem que passes les entrevistes un altre cop a veure com ha anat. I jo, bueno, mira, no ho sé. I em deien, seria aquí, a Mountain View, llavors és un viatge a San Francisco. I jo dic, mira, viatge gratis a San Francisco, no diré que no. I vaig venir, vaig passar entrevistes un altre cop i aquesta vegada sí que sabia més el que m'esperava. Llavors ja em vaig preparar les entrevistes d'una manera diferent i concentrant-me més en algoritmes i coses d'aquestes, i aquesta vegada sí que va bé.
T'agraeixo molt que ho expliquis així lineal, no? amb els temps, perquè on està la clau per passar-les a una entrevista? És l'exemple de Google, però entenc que les grans companyies més o menys poden tenir un perfil similar, o una conducta similar. On està la clau? Perquè il·lusió teva tenies, l'experiència, la formació, sí, l'experiència laboral. Per què la primera i la segona no van passar i en canvi la tercera sí? Per això creies que et vas concentrar més en la part potser més tècnica, més matemàtica, més algoritmes? Era aquí la clau?
Sí, jo penso que hi havia, quan vaig passar les entrevistes la primera vegada, jo m'esperava que seria més com preguntes tècniques de l'estil, jo què sé, si estàs fent això en C++, quina llibreria utilitzaries per això? Alguna cosa que seria més...
O de base de dades.
Sí,
o...
relacionat en el que jo havia fet abans, vale? I en realitat les empreses més grans, de, per exemple, Google i Facebook i Apple i coses d'aquestes, jo penso que una vegada estàs a dins...
Ja.
Moure't és molt fàcil, vale? Llavors el que volen no és que tu siguis molt bon programador d'un llenguatge, sinó que siguis molt bon enginyer. I llavors et faran preguntes que són molt més abstractes, i preguntes d'algorítmica i de complexitat computacional i fins i tot d'estadística i coses d'aquestes. I llavors jo no m'ho havia preparat d'aquesta manera. La segona vegada sí que m'ho vaig preparar. Ja vaig llegir un llibre que es diu Mathematics for Computer Scientists o una cosa així, i sí que em va ajudar moltíssim a preparar-m'ho.
Durilla, ah? Durilla. Que dur. Hòstia,
sí. Per exemple, jo què sé. Però hi havia coses com, per exemple, com demostrar coses per inducció. Que és típica cosa que jo me'n recordo que a la FIB ho vam estudiar potser un dia. Ho vam pensar allò. Mira, això és inducció. Vinga, vale, adéu. I m'ho vaig preparar. I sí que la veritat és poder aplicar aquest tipus de mètode i poder explicar molt bé el que estàs fent. Perquè... El que compta quan vols ser un bon enginyer no és només el que ets capaç de fer, sinó també el que ets capaç d'ensenyar a una altra gent el que estàs fent, i també justificar per què fas les coses que fas.
Quan ensenyes, apren. O sigui, quan ensenyes és quan realment estàs aprenent o
sí,
consolidant el que has après, potser, no?
Sí, i per exemple, si tu dones un algoritme per resoldre un problema i no saps explicar per què és el millor de tots, o no pots explicar com ho podries millorar i coses d'aquestes, no estàs fent un molt bon treball. Llavors, aquest tipus de coses que sí que compten, de poder explicar, doncs mira, la complexitat d'aquest és cúbica i podríem fer quadràtica i per això i coses d'aquestes.
Aleshores et contracten a Google, entres i, bé, com tu dius, una vegada dins, el poder moure't o el poder anar, diguéssim, adaptant allò que vols fer i que t'agradaria fer dins de la companyia, suposo que no és d'avui per endemà, però pots anar traçant aquesta carrera, no? O
aquest, sí, que... a veure, jo el que et deia, quan estava treballant amb Adeus, estava fent sobretot C++ i bases de dades, i estava bastant cansat de fer això i volia fer una cosa diferent. Vaig acabar a Google treballant a Software Engineer a AdWords, i això és C++ i bases de dades.
Sí. I per a Google, eh? Ja
exactament, pensat, exactament. És el que em vaig dir, mira, calla, vés a Google i passa un any i després d'un any ja veurem. I al cap d'un any de treballar a les oficines de Mountain View i fent això, vaig anar on es diu Career Day, que és com... Saps les fèries aquestes que fan d'universitats on tens totes les carreres, sí, i pots anar a parlar amb la gent i tal? Bàsicament, sí, la mateixa cosa, però interna a Google, i on tens tots els puestos de treball, d'anar i poder parlar amb la gent de, ah, mira, doncs això és el que fem a marketing, i això és el que fem a developer relations i tal. I vaig conèixer a una persona ja que és un developer advocate, i li vaig demanar, bueno, i tu què fas? Que és un... per tu què és un dia normal? I em diu, bueno, mira, depèn, perquè a vegades estic escrivint codi o fent vídeos o fent birres amb developers perquè també forma part del treball, viatjo molt, vaig a conferències, i jo, hòstia, això mola molt. I vaig passar entrevistes un altre cop per entrar, per agafar aquest treball, i la veritat sí que des d'això ja fa 5 anys i estic molt content.
Tornaries a Barcelona o de moment no t'ho planteges?
De moment no m'ho plantejo, però ara comença a ser... Fa potser 4 anys, una cosa així, cada vegada que anava a Barcelona, la veritat era que era molt, molt diferent a la Silicon Valley. L'última vegada que vaig anar-hi vaig estar, per exemple, visitant les oficines de Typeform i coses d'aquestes, i sí que comença a ser molt més... Ja... startups que estan canviant la manera de treballar, i sí que comença a agradar-me més. Està difícil perquè ja tinc la meva vida, ja està aquí, ja tinc la meva green card i tot això, seria un marrón de canviar de país un altre cop, però sí que comença a agradar-me bastant ara, sí. Ei, cada vegada que vaig a Barcelona i surto de festa, evidentment penso que hauria d'estar visquint a Barcelona, però bueno.
Bueno, també hi ha festes a Califòrnia, eh? No
penses. Ah, sí. Sí, però els bars tanquen a les dues, així que...
Ah, bueno.
Sí.
O sigui, t'agraeixo molt, que hagin fet el cercle, i no ens donarà temps d'aprofunditzar més, però ja et cito, quan puguis i puguem trobar el moment per trobar-nos de nou, i no sé, m'hagués agradat profunditzar més en algun tema d'aquests que han quedat una mica aïllats i baixar-los una mica més de nivell. Però tinc... Abans de tancar la conversa, volia aprofitar perquè donessis 2 consells. Tenim gent a mossegar la poma, la gent que ve del món de la tecnologia, gent que ve està acabant la carrera o que ha acabat la carrera i ha començat a tenir les seves primeres feines, que entren a l'empresa típica consultora de desenvolupar i tal, i estan com molt perduts, saps? No saben cap a on anar. Això d'una banda. I l'altra pregunta és gent gran. Hi ha gent gran que s'està reciclant a la nova manera de com s'entén la programació, vale? o fins i tot que no han programat mai i comencen a programar, i no passaran per la facultat, aniran directament, sí, a una d'aquestes Code Academy molt, 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 molt intensiu, 6 setmanes, 8 setmanes, 10 setmanes. Tu quins consells els donaries a aquestes persones, tant el que acaba la carrera i va perdut, com el que ja té una edat i s'està reciclant o vol començar a entrar en el món de la programació més directa?
Sí, a veure, jo penso que el més important per qualsevol persona, no importa si acabes d'acabar la carrera o si estàs considerant començar a fer programació i coses d'aquestes, el més important és que has de trobar alguna cosa que t'agradi i que siguis capaç d'aprendre i de fer-ho d'una manera que tinguis passió per fer-ho. Jo, per exemple, a mi m'agrada molt ensenyar, ¿vale? és el que més m'apassiona, llavors és el que faig, però hi ha altra gent que potser li agrada molt, jo què sé, fer coses relacionades amb performance i sistemes operatius i coses d'aquestes. El que sigui, hi ha molts temes que pots aprendre molt fàcilment en internet. I una vegada que aprens coses d'aquestes, per exemple, hi ha Udacity o coses d'aquestes, tenen molts, molt bons cursos, i després ho has de posar en pràctica, el que sigui, però ho has de posar en pràctica. I hi ha una cosa que la gent no fa tan sovint com jo penso que haurien de fer, que és qualsevol cosa que aprenguis, si ho pots explicar, si pots fer un blog post, si pots fer un vídeo o el que sigui, està molt millor, sobretot si vols després aconseguir un bon curro. Perquè si, per exemple, tu ets capaç de fer alguna cosa però no ets capaç d'explicar-ho, com dèiem abans, és molt difícil per una empresa valorar la teva experiència. Però si tu, per exemple, tens el teu blog post i ja estàs explicant coses que bastant sovint, de mira, avui he après aquesta cosa, o vaig a escriure aquest programa, i després estàs fent també open source, i ho poses coses al GitHub i coses d'aquestes, jo penso que en tot això crees com una persona online que et permet... És millor que un currículum, ¿vale? Perquè un currículum...
Totalment d'acord, molt millor, sí, perquè és la teva creació, no? És
sí,
és brutal.
Un currículum està molt bé i et pot portar, pot obrir moltes portes, però per exemple, si tu estàs fent, si no has fet cap carrera a la universitat i tu poses el teu currículum, és molt difícil explicar per què tu ets bo. Però si poses, mira, i per cert, aquest és el meu GitHub i aquí tens coses que jo he creat i coses d'aquestes i després el meu blog on explico les coses que he après i coses d'aquestes, això és superimportant perquè el que estàs demostrant és que tu tens interès pel que fas i que en una empresa com per exemple Google on hi ha una cultura de has de continuar aprenent durant tota la vida, el fet de posar-ho ben clar, que tu estàs aprenent coses i que ets capaç d'explicar-les, això compta moltíssim. Llavors, per exemple, pel meu equip, a Developer Advocate, poder explicar coses i estar a l'escenari i fer open source i coses d'aquestes és molt més important que haver anat a l'MIT o a Stanford o qualsevol universitat d'aquestes de top tier d'Estats Units.
Mm-hmm. Amb el que costa, eh?
Amb el que costa, sí, que jo vaig anar a la FIP, que pensava que era car, i després vaig veure com paguen a Stanford, i jo, ah, vale.
I la segona pregunta que et feia per la gent que recicla o que comença i que no té referents i que, bueno, la seva idea és possiblement passar per una Code Academy?
Sí, jo penso que bàsicament és el mateix. El que sigui, has d'aprendre alguna cosa que t'interessi, i hi ha molta informació a internet. I jo, per exemple, he fet classes per gent... Ja, aquí a San Francisco hi ha una organització que es diu Dev Mission, que és bàsicament per ajudar a gent latinoamericana que viuen aquí a San Francisco a estar integrats més a la part tech de San Francisco. I jo què sé, aprenen, o sigui, tu els expliques les bases i tal, però després ells aprenen creant coses, tenint projectes. Fes una pàgina web, ja, per exemple, fan pàgines webs per com es diu, per businesses.
Per negocis.
Sí, per negocis d'aquí, dels barris i tal, jo què sé, si tens, per exemple, una tenda de fotos i no tenen pàgina web, doncs la creen per ells. I bàsicament estan fent una mica de calés amb això, però sobretot estan aprenent noves tecnologies i estan creant-se també com un portafoli de coses que han fet que la gent pot veure després. Mm. Perquè és això, al final del dia, haver anat a la universitat o no, anar a la universitat t'ajuda molt a tenir unes bones bases, però també pots aconseguir bases similars a fent cursos per internet. I és això, si vols aprendre com programar coses d'aquestes, jo penso que, per exemple, Stanford té moltes classes que estan online i són gratis, i jo de tant en tant faig classes d'aquestes, d'aprendre coses noves, de, per exemple, que sé, la transformada Fourier, coses d'aquestes que havia d'utilitzar, vas allà i mires un vídeo d'un professor de Stanford que la gent paga uns calés impressionants per veure-us i tu pots veure gratis.
I, bueno, hi ha els MOOCs, tant a l'MIT com a Stanford, que estan també força bé.
Suposo que també el problema, clar, has de parlar anglès. Això és un gran problema, potser.
Per això avui en dia és que no és... No pots dubtar-ho.
Sí, per això. Has de parlar anglès, jo què sé, mira el Netflix pel·lícules en versió original, ja que sigui, i després aprendre coses, que és el que compta.
Mm-hmm. Francesc, tinc moltes ganes de que... Bueno, primer agrair-te tota l'estona que hem estat. Crec que ha estat interessant. Em queden coses en el tinter, sobretot m'agradaria haver parlat més de Google Cloud Platform, que penso que posin, no sé, i després de Google en general,
sí.
Amb allò que puguis parlar, perquè ja sé que els departaments de màrqueting tampoc et deixen moure massa.
Bueno, tampoc no entenen el català, així que problema.
Tindrem un avantatge per algun dia parlar. Ja et convido ja ara a que quan més endavant, quan trobem un forat d'aquests dos temes, pues, baixar una mica més de nivell i tornar a parlar.
Perfecte, m'apunto.
Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies i molta sort amb els projectes que es comença, sobretot amb el de Just for Fun, que és molt divertit, i t'escoltem en el Google Cloud Platform Podcast.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
Una abraçada.